Deportes.
COPE, Catia y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol L'invent surt cara. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, gràcies, Joan.
Albert Díez, hola.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, el Pau Martínez al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God,
that's the fucking shit! Top 5.
Avui arrenca el Centre de Convencions Internacional de Barcelona la final del Gran Prix de patinatge amb Javier Fernández com a gran al·licient.
Top 4.
Bàsquet. Si el Barça guanya aquest vespre 3 quarts de 9 al Fenerbahçe, serà matemàticament primer del grup C de l'Eurolliga.
Top 3.
José Manuel Lara Bosch parla clar al diari AS carregant contra Dani Sánchez Llibre i la gestió que es fa del club des de fa anys.
Top 2.
El Barça acaba primer de grup a la Lliga de Campions i ja sap que els vuitens de final s'enfrontarà a un d'aquests equips. Juventus, Basilea, Leverkusen, Arsenal, City, Schalke i Shakhtar.
Top 1.
Dos seguidors del Paris Saint-Germain van ser apunyalats després del partit de Champions. Un d'ells es manté ingressat. El Barça és prudent a l'espera de tenir més detalls de l'incident.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui, en aquest temps de ràdio, escoltarem el director del Gran Prix de patinatge que acull Barcelona, Xavi Xerta. A més, ens atendrà Carles Reixac, un dels assessors esportius del Barcelona, per comentar tot el que ens deixa el partit de Champions d'ahir.
El debat a Esports Cope.
Atenció, que aquest dijous hem convocat pel temps Bra Café el director del portal Esport U, l'Elias Israel, i el cap d'esports del diari La Vanguardia, Dagoberto Escorcia.
La pregunta a Esports Cope.
Preguntes i sorteig. La pregunta Barça del dia. Quina lectura feu del plantejament que va fer ahir Luis Enrique? El Sergi Hernández creu que innovadora. La Nadine Campos arriscada i l'Albert Arré pensa que ho va fer bé. Demà sortegem el lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona. I la pregunta espanyol, quina ha de ser la parella de centrals? Recordeu que abans de les 4 fem el sorteig de l'entrada doble per l'Espanyol Granada del diumenge a les 12. Recordeu també que a les 3 hem tancat el termini per recollir respostes. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com, seguros para gente despierta.
Ahora cambiar tus neumáticos en Comforauto Hankook Masters es más seguro y más divertido. Por la compra de 4 neumáticos Hankook en un centro Comforauto adherido, un fantástico minicoche teledirigido de regalo. Comforauto Hankook Masters, primera red de talleres de neumáticos y mecánica con 700 puntos de venta en España. Encuentra tu centro en Comforauto.com y siente la conexión con neumáticos Hankook.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
¿Tú cómo sabes que ha llegado ya la Navidad?
Bueno, por la infancia, ¿no? En mi caso, la presencia...
Estoy celebrando lo que es de verdad el nacimiento de Jesús. Y como soy cristiana, también tiene un significado más profundo.
Yo, estar con la familia, salir con los amigos y...
El mejor regalo de Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros. COPE. Estar informado.
I arrenca el nou servei Ford Motorcraft Lovato. I ho fa amb el gran premi dels aixugaparabrises.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera. No se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft ens sorprèn.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
El partit d'ahir té una doble cara. A la cara A hi tenim la victòria i, per tant, la primera plaça del grup, l'actitud de l'equip, el poder ofensiu dels tres de dalt i la capacitat i la valentia de l'entrenador per retocar l'alineació i el dibuix en funció del rival i del partit. Però després hi ha també una cara B. A la cara B hi veiem un Barça que no controla els partits, que concedeix massa als rivals, que ho fia gairebé tot a les tres bèsties que té a la davantera, un Barça desconcertant i per moments desconcertat, segurament pels canvis constants a l'11 i ara també al sistema. Ja no sé si Luis Enrique està buscant la manera o si li agrada viure instal·lat en el canvi constant.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Avui voldríem començar parlant de futbol, però no ens deixen. Hem de començar amb els episodis de violència que es van produir després del partit d'ahir, de les rodalies de l'estadi del Camp Nou, dos atacs amb arma blanca contra seguidors del PSG. Què va passar? Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, es van produir aquests dos incidents. El primer, el més greu, es va produir una mica abans de les 11 de la nit a les immediacions del Camp Nou, concretament al carrer Felip de la Pau. Un seguidor francès del PSG que sortia de l'estadi va ser abordat en aquest carrer per dos individus amb passamuntanyes que el van apunyalar amb una arma blanca. La víctima, que anava acompanyada d'altres seguidors del PSG, va ser traslladat a l'Hospital Clínic, on continua ingressat. I el segon dels incidents va passar una mica més tard, també al voltant de les 11, i a poca distància del primer, concretament a l'Avinguda Madrid, on diversos individus van assaltar tres aficionats del PSG i una de les víctimes va acabar ferida, també d'arma blanca. El van traslladar a l'hospital i aquest ja ha estat donat d'alta. Els Mossos segueixen treballant per aclarir les circumstàncies exactes dels fets i detenir els responsables. Aquest matí el director dels Mossos, Albert Batlle, es mostrava així de contundent després d'aquests incidents.
Amb aquests temes, com amb tants altres, hem d'estar sempre amb la guàrdia aixecada. Aquí no ens podem recrear ni ser autocomplaents dient que tot es fa molt bé o que aquí que hi ha territoris que estan exempts i lliures de que puguin passar incidents d'aquestes característiques.
Doncs aquests són els fets. Hem sentit també el testimoni d'un dels atacats. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs sí, Guillaume és un dels seguidors del PSG que va ser testimoni d'una d'aquestes agressions. Ha explicat a RAC1 que el van atacar amb ell i el seu amic al carrer Felip de la Paz, cantonada amb Emèrita Augusta. Guillaume explica que van ser agredits sobre 2:15 de la nit aproximadament, que la intenció no era robar, sinó atacar, que el seu company el van ferir amb una arma blanca que no va arribar a veure i que li va semblar sentir que els agressors deien visca el Barça, tot i que no portaven cap tipus de simbologia.
Directamente a pegar, han golpeado a mi amigo en la cara, directamente, yo he intentado irme y he dado la vuelta después de 5 metros, he visto que mi amigo no se podía ir, que ya tenía 2 encima, y entonces yo he dado la vuelta y he vuelto por ellos y he saltado en ellos y se han ido. Yo me ha parecido que han dicho cuando han llegado visca el Barça o algo así,
Guillón també explicava que no li va semblar que els agressors anessin encaputxats i que van anar a denunciar els fets a la comissaria. La policia li va dir que aquesta zona era perillosa perquè hi havien molts ultres blaugranes. Posteriorment, la mateixa policia el va acompanyar a un dels bars freqüentats per aquests ultres per veure si reconeixia algú, però que no va ser possible. També ha dit que a la mateixa comissaria hi havien altres seguidors del PSG que tenien talls de ganivet a la mà i a l'esquena i que li va sorprendre que tothom sortís de cop del Camp Nou i que no els fessin esperar com en altres ocasions.
Gràcies, Anaïs. És frapant el testimoni, eh? El més important, segurament. Com està el ferit? Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Doncs, tot i que des de l'Hospital Clínic no volen donar gaire dades, diuen per desig del pacient, i encara que afirmen que no tenen dades mèdiques ni historial, estaríem parlant d'Adrien Jota, 28 anys, resident a Barcelona i que va ingressar per una ferida d'arma blanca amb afectació del tòrax i fins i tot la melsa. Està estable, diuen, conscient i orientat i fora de perill, encara que, evidentment, atès el seu estat, roman ingressat en aquest Hospital Clínic. Aquest és el primer cas. El segon cas, el segon apunyalament, parlaríem d'una persona francesa de 32 anys que respondria a les inicials MM. En aquest cas, l'ingrés es va produir a urgències de l'Hospital de Bellvitge, també per ferida d'arma blanca, es va donar d'alta i fins i tot les últimes informacions apunten a que M.M. ja es troba a territori francès.
Molt bé, i el Barça què diu, Oli? Esperant que tot s'aclareixi una mica més, no?
Sí, ens deien aquest matí que ells esperen que completi la investigació els Mossos d'Esquadra i a partir d'aquí saber si està implicat o no el club directament, no?, amb aquests presumptament radicals que van agredir aquests seguidors del Paris Saint-Germain. D'altra banda, ens diuen que el delegat de la UEFA, que està a cada partit, el delegat d'ahir concretament, va fer un informe acceptable, un informe normal, únicament va ressaltar una incidència d'un làser sense cap tipus de problema, i en quant a que no van sortir després que van sortir la resta dels seguidors del Barça, no els van retenir els 1.500 aproximadament del Paris Saint-Germain, diu que això és una decisió directa del responsable de seguretat dels Mossos d'Esquadra, que va decidir que sortissin tots junts de l'estadi. Per això no es va avisar, com altres partits, per megafonia, que es quedessin allà a la seva posició.
Doncs així estan els fets. A aquesta hora de la tarda seguim, evidentment, la seva evolució, la investigació de la policia. Us anem informant puntualment. Ara parlem de futbol.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què voldran prendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla PIB 5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
Tiempo de juego! El de la cadena, COPE!
Comenzó el partido con saque de centro a cargo del Paris Saint-Germain. Está jugando Thiago Silva. La deja para David Luiz.
Oye,
es Zlatan, gol. Gol. El balón para Zlatan, metió la zurda. Zlatan Ibrahimovic por bajo. Inaugura el marcador para el Paris Saint-Germain. Marca Zlatan Ibrahimovic. En el minuto 19 de juego de la primera parte, marca Leo, marca el Barça que quiere remontar. ¡Gol! ¡El gol! ¡Golazo!
¡Hola, qué golazo! ¡Qué golazo!
A media altura, 4 o 5 metros fuera de la línea frontal, casi por el centro, tiró con la derecha al palo izquierdo. No llegó el balón, se adelanta el Barça, gana 2-1, gol de Neymar, da Silva Santos Junior, gol del Barça, gol de Ney, Barça 2, Paris Saint-Germain 1. Final de la primera parte, descanso.
Pues metió mucho
de Lucas Moura, Lucas Moura, ha cortado a Piqué, Lucas Moura, Ter Stegen, el tiro de Cavani, el balón suelto, Mancini va a tirar.
Bueno.
Salvó Bartra, pero por dos veces.
Tres ocasiones ahí clarísimas.
A tres es la capa de las manos.
Moura, Cavani, Matuidi.
Ya no sé, todos estaban ahí.
Leo para Suárez, Suárez para Xavi. Xavi para la izquierda para Neymar. El perdón, el gol de Suárez, gol.
Aparecieron los tenores.
Reloj el inglés. El Barça octavos como primero de grupo. Han marcado los tres de arriba, los cracks Messi, Neymar y Luis Suárez. Barça 3, Paris Saint-Germain 1.
Doncs aquesta és la pel·lícula del Barça 3, PSG 1. Marcador que fa que el Barça tanqui la fase de grups de la Lliga de Campions com a primer del seu grup. Això vol dir que jugarà la tornada dels vuitens de final a casa i que els possibles rivals seran la Juve, el Manchester City, el Shakhtar Donetsk, l'Arsenal, el Bayer Leverkusen, el Schalke o el Basilea. Partits d'anada 17, 18, 24 o 25 de febrer. Partits de tornada 10, 11, 17 o 18 de març. El sorteig, atenció, és dilluns que ve a les 12 del migdia. Selena ha tornat aquest mateix matí a la feina. Alguna incidència?
Que no s'han exercitat Piqué, Messi, Neymar, que han fet treball específic al marge. La resta de titulars han fet recuperació, com és habitual en dia després de partit. Ha completat la sessió Munir Delbé. Demà tornen a entrenar a les 5, després viatgen cap a Madrid. Dissabte juguen a les 4 a Getafe.
Ahir, de forma sorprenent, es va quedar novament fora de la convocatòria. Montoya, atenció, que aquest vespre tindrem novetats sobre el seu futur.
Sí, perquè ha de prendre una decisió sobre el seu futur després que aquest matí, a 11:15, podem confirmar que el seu representant, Juan de Dios Carrasco, s'ha reunit amb el director esportiu Andoni Zubizarreta, una reunió que ha durat menys d'una hora a la ciutat esportiva. I aquesta tarda el seu representant es reunirà amb el jugador per traslladar-li el que li ha dit al Barça, en aquest cas Andoni Zubizarreta, i per acabar de valorar les ofertes que té sobre la taula. Com explicava ahir la Sílvia, són Juventus i també hi ha alguns equips d'Alemanya o Anglaterra. Doncs bé, les properes hores són decisives per saber quin és el futur de Montoya, que recordem vol sortir traspassat del Barça.
El gran tema del partit d'ahir, al marge del marcador i de la classificació, és el sistema revolucionari utilitzat per Luis Enrique, aquest 3-2-3-2, que només va poder...
Sí. Sí, en va parlar tant Iniesta com Pedro ahir al partit de les 12. Iniesta, que va jugar 73 minuts, ahir no va brillar com és habitual, encara no està al 100%. Diu Iniesta que no el va sorprendre aquest dibuix innovador de Luis Enrique, creu que és una variant puntual del sistema pensant en fer mal i sorprendre el PSG.
La idea del entrenador es la idea que tenemos que creer todos y es lo que hemos hecho. Sabíamos que estaba esta opción, que podíamos crearles o intentar crearles peligro donde tuíamos que podía estar. Sus interiores también o sus extremos cerraban mucho y bueno, hemos intentado en ciertas fases del partido lo hemos conseguido y a veces pues nos ha costado porque también delante tenemos un muy buen equipo.
Pedrito, substituït al 67 per Rakitic, té molt clar el que li demanava Luis Enrique, obrir el camp com a extrem i treballar en defensa al mig del camp per tapar els espais de creació del PSG. Pedro es va sentir bé en un plantejament que no li ve de nou i que portàvem parlant aquesta setmana.
Bueno, lo habíamos preparado, sí, durante la semana, era una acción que podíamos manejar. Al final el míster ha decidido jugar con tres, abrir el campo con los extremos y yo creo que nos ha venido bien. No, un poco mis funciones en ataque prácticamente eran las mismas extremos, ¿no? Abierto en banda e intentar buscar centro, llegar al área y luego en defensa pues sí que juntarme con la línea del medio campo, juntarme con Busi para tapar un poco en donde queremos estar, que es en lo más arriba posible.
Pedro i Iniesta coincideixen que hi ha marge de millora i reconeixen els dos que és una garantia tenir a dalt a Messi, Neymar i Suárez, que hi van resoldre el partit.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Ho comentem tot plegat, comentem la jugada amb el gran Charlie Reixac. Què tal, Charlie?
Molt bé.
Tot bé, no?
Tot bé, gràcies a Déu, sí.
Tot bé, i més després del partit d'ahir. Bona victòria del Barça, gran marcador, primers de grup, l'objectiu complert. Però la pregunta, Charlie, és si et va agradar l'equip ahir.
Sí, a mi l'equip em va agradar bastant. Primer, que he de tenir en compte que l'equip, els francesos, són un equip de nivell, són francament bons, i jo crec, doncs, que el Barça va fer un bon partit. A més a més, tenint en compte també que van començar perdent i que van saber capgirar el resultat. No? Per tant, jo crec que en línia general va ser un partit bastant complet, ja dic, amb un rival d'entitat.
Et va sorprendre, com ens va sorprendre a tots, el plantejament de Luis Enrique, el dibuix inicial?
Doncs jo feia dies que veia que, per exemple, que buscava una solució, i el dia abans un comentari, com, però mira, una de les solucions seria jugar al Pedro lateral. No és que jugués a lateral, perquè no va ser lateral dret, però va jugar una posició entre estem dret i mig camp per la dreta també, i fins i tot alguna ocasió jugant de lateral dret. I vull dir, doncs, veient els últims canvis que havia fet en els últims partits i també que va buscar una mica aquest equilibri entre atac i defensa, doncs no era una alineació de ser, diguéssim, massa, diguéssim, sorprenent per mi.
Uh-huh. El tema és, Charlie, la pregunta és si el fet de que cada dia Luis Enrique plantegi una alineació diferent o que estigui modificant constantment la forma de jugar, si això a l'equip a la llarga el beneficia o el desconcerta una mica.
Home, jo crec que els jugadors tenen que saber exactament el que volen, no? Però jo crec que també l'entrenador té una idea molt clara. Ell fent el mateix sistema, jugant un jugador o jugant a un altre, doncs el perfil canvia moltíssim, no? Perquè no és el mateix que jugui d'extrem dret, per exemple, el lateral Pedro o l'Alves, o que jugui, per exemple, de centrocampista, jugui a l'Iniesta o jugui al Busquets per la dreta, per exemple, o el Xavi. Vull dir que a vegades la tàctica aquesta canvia radicalment amb relació al jugador que juga, no? Però jo crec que en principi ara ja, diguéssim, van unes alineacions bastant repetint en 8 o 9 llocs pràcticament fixos, no? Per tant, jo crec que fa dos o tres canvis en una prova, però no és allò massiu poder com feia el començament de temporada.
El Barça té un avantatge sobre els demés, i és que té tres futbolistes a dalt que són la bomba.
Sí, home, i a més, crec que va ser perfecte això de poder fer tres gols i fer un cada un, doncs això també és una cosa d'aquelles que la gent volia veure, no? El Suárez també és un home que estava una mica obsessionat amb el gol, perquè a casa no havia fet cap, ho va aconseguir ahir, fins i tot el Messi es retira una miqueta perquè ell el pugui fer. Jo crec que la sintonia és molt bona i, per tant, ja que ser optimistes.
A Luis Suárez com el veus?
Jo veig un jugador que té unes coses que no té cap de l'equip actual del Barça, no? Té davant una agressivitat, té una lluita, a part de no accent de la qualitat que té i del gol que té, i això doncs fa que sumi, no? Perquè a vegades també davant fa falta doncs, gent que tingui aquest temperament, no? Jo crec que aquest jugador moltes vegades recupera pilotes. Ahir mateix el primer gol és una jugada pràcticament una mica complicada i difícil, i d'un no-res un gran passe perquè el Messi faci el primer gol. Per tant, jo crec que el Suárez és un dels jugadors que es complementa molt bé entre el Neymar i el Messi.
I el Messi torna a estar finet, eh?
Sí, sí, i a més estava encara al gol, que jo sempre ho he dit, no? Que és un jugador que pot fer passes, que pot fer moltes coses, perquè és un tio d'un nivell especial, però que al final el que tothom vol veure és allà davant i fent gols, no? I crec que en aquests últims 5-6 partits ha fet un recital.
Escolta, on sí tenim, no sé si diu un forat negre, és el lateral dret, eh? Com veus tu aquesta situació? Perquè ahir, davant la impossibilitat d'utilitzar Alves, que era baixa per sanció, ni Montoya, ni Douglas, però és que ni tampoc Adriano.
Bueno, jo crec que ahir va ser una cosa. L'Adriano és un home que sí, que té un pes específic dintre de l'equip, perquè moltes vegades juga, tant a la dreta com a l'esquerra, però sí que és veritat que els altres dos, doncs, per circumstàncies, no tenen massa protagonisme, no? Home, és difícil parlar des de fora si no coneixes la situació, no saps si hi ha algun problema, no saps si els jugadors estan físicament bé, però el que està claríssim és que potser són els únics dos jugadors en aquests moments que estan una mica més allunyats de la titularitat, no? Però ja et dic, torno a repetir-te, no pots parlar perquè estem fora de l'equip, sabem exactament què pot passar.
Sí, el tema de Douglas sembla que és un jugador que no acaba de donar el nivell, però el cas de Montoya és el que crida particularment l'atenció, perquè l'havíem vist jugar d'altres temporades i, home, tampoc és un primera figura mundial, però el noi quan jugava més o menys complia.
Home, té un avantatge molt bo de Montoya. Montoya és un jugador rapidíssim i això en defensa és bàsic, no? Mm. I crec que ha fet grans partits amb el Barcelona, no? El que passa, doncs, vull dir, tampoc ho entenc jo una miqueta, no? És un jugador que se l'ha renovat fa per 3 o 4 anys amb un bon contracte i ara sembla que no compta massa. Però, bueno, això del futbol, saps que a vegades amb tot plegat canvia radicalment. Jo espero que pel bé del Barça i pel bé seu aquesta situació es pugui resoldre.
Per acabar, Charlie, pensant en els vuitens de final, a qui voldries evitar i quin dels possibles rivals voldries?
Home, jo en principi el que normal és generar un gran equip. No sé què. Jo crec que en aquests moments, amb els partits que hi ha, l'important és fer un equip teòricament més assequible, no? I un dels assequibles, per exemple, podria ser el de Basilea, perquè és un equip que juga bé a futbol, però no té el nivell dels primers espases, no? I potser els dos equips que potser són més complicats, un és el City, perquè és un equip, el Manchester City, que és un equip que amb poca cosa pot ser un golet, i després l'Arsenal, perquè ja fa últimament massa temps que juguen contra ells, no? Dels altres, qualsevol.
Molt bé. Per acabar, Xarri, no sé si estàs al corrent dels incidents que hi va haver, episodis violents després del partit a les rodalies de l'estadi del Camp Nou, atacs a seguidors del PSG. Una vegada més, lamentar tot això que està passant últimament, no?
Sí, bueno, jo crec que tot això, que a vegades, com més se'n parla, a vegades més es complica, no? Jo crec que els últims temps han passat coses molt desagradables i tothom va posar mesures. Tot el que sigui poder-ho tallar d'arrel, això jo crec que és bàsic, no? El que passa és que hi ha gent que això que és complicat, perquè hi ha gent que ve predisposada a això, no? Hi ha gent que ve predisposada a buscar merder i, vull dir, discutir, a barallar-se, i per tant això jo crec que l'única solució és fer com fan a Anglaterra. El tio que el tenen clitxat, no el deixaran entrar i s'ha acabat.
Molt bé. Charlie, t'agraeixo aquests minuts. Una abraçada forta, fins a la propera.
A vosaltres.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. El sudoku d'ahir a la nit de Luis Enrique. A mi em va descol·locar, com suposo a la majoria, ja des del moment que ens va donar l'alineació. Després, quan ho va posicionar, l'escalfament semblava un 4-3-3 amb Pedro de lateral, i després, el definitiu, a l'hora de començar el partit, un 3-2-3-2, un 3-4-3, un 3-2-4-1, al final va acabar amb un 4-3-3 més reconeixible. El primer sudoku, el del començament, ens va dir el Pedro i l'Iniesta que el van provar el dia abans, i clar, els mecanismes no estaven gaire ajustats durant el partit amb la majoria de jugadors absolutament desubicats. I segons la meva opinió, això no és bo. El Barça ha de ser fidel a un estil i l'aficionat, quan baixi al camp o quan estigui davant de la tele, no ha de tornar-se boig. Amb Luis Enrique això serà impossible. Hi hauran més invents.
Manolo Oliveros, Esports Cope. gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, que posem oli?
Un tallat.
Un talladet, Dagoberto Scorcia, cap d'Esports de la Vanguardia, bona tarda.
Ara l'oli m'ha deixat tan content en la seva editorial que demano un carajillo, tu.
Un carajillo, molt bé. Elías Israel, director de Sport You, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo un café bombón porque la editorial me ha sabido dulce.
Muy 3-2-4-1, 3-2-4-1, 3-2-3.
Ahora hablamos del sudoku de Luis Enrique, ¿eh? Como dice Oli, pero antes os tengo que preguntar obligatoriamente por esos incidentes de ayer después del partido fuera del Camp Nou, Dago. Hay que esperar a que se aclaren del todo los hechos, pero bueno, tiene una pinta a violencia ultra tremenda, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a esperar qué pasa, ¿no? Pero la verdad es que me parece que va a ser fácil comprometer a los clubs con un grito, ¿no? O sea, tú mañana pasas por ahí, dices visca el Barça y seguramente ya eso es una violencia ultra. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado, que la policía tiene que estar muy atento a lo que y por eso creo que están tardando en dar el informe, porque no se puede de una forma ligera vaticinar a eso. Es verdad que se produce después del partido, pero que también hay las dudas de que el otro apuñalamiento pues pudiera ser para robar o sí. Delincuentes comunes, sí. Pero me parece que será muy fácil para los hinchas de cualquier club, ¿eh? Porque se va un boiso a Madrid, quiere empurar al Real Madrid y grita ¡viva el Madrid! ¿Y qué? ¿Es del Madrid? No, a lo mejor ni eso, porque ya no llevan ni la camiseta ni se identifican con esos colores, ¿no? Yo tomaría... A mí me preocupa mucho este estado en el que estamos entrando, en que todo está prohibido, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea que... Pongo ahí un interrogante muy abierto.
Elías.
Bueno, para mí son cosas distintas. Por supuesto, preocupación máxima por todo lo que se está dando y que toca de alguna manera al mundo del fútbol. Yo creo que el fútbol debe depurar su parte de responsabilidad. Estoy hablando de la violencia física, de la violencia verbal me parece otro tema de otro tipo de debate. Me parece que lo más importante es identificar a los culpables, que evidentemente no son solo la gente del fútbol, son principalmente los delincuentes que los cometen, cosa que en el caso de Madrid todavía no se ha descubierto pues, quiénes fueron los asesinos directamente, y en este caso lo más importante es que se descubra quiénes son los culpables y luego buscar los links o las relaciones que tienen realmente con el mundo del fútbol y hasta dónde llegan. Sí me parece importante que el fútbol también sea muy sensible a intentar que esto salga de una vez por todas de su círculo. Y estoy de acuerdo con Dagoberto que no por un grito alguien hay que identificarle con unos colores o con un equipo.
Bueno, pues vamos a esperar que la policía haga su trabajo y lo iremos comentando a medida que conozcamos más datos. El partido, Dago, el invento y el equipo, ¿qué te pareció?
Sorprendente, o sea, una vez más sorprende Luis Enrique, como ha sorprendido en otros partidos, incluso en los que ha perdido, ¿no? Como el de Real Madrid. A ver, arriesgado, valiente, sí, le podemos decir de todo. O sea, el asturiano es un triatleta y como triatleta que es, pues se atreve con la bici a nadar y a correr en unas horas. Yo no sé si los experimentos hay que hacerlos ante equipos grandes, o sea, no lo sé. A él le salió bien ayer, es la primera victoria del Barça sobre un equipo grande, de los que nosotros consideramos grande. Creo que el PSG fue demasiado conservador para jugar aquí en el Camp Nou, que respeta al Barça, que la ventaja que tiene Luis Enrique es que muchísima gente, muchísimos clubes, muchísimos rivales respetan al Barça y no saben tampoco cómo jugarle. Es imprevisible, nos hemos quejado durante mucho tiempo de lo previsible que era el Barça, ahora es imprevisible, probablemente también nos quejaremos, pero... la suerte que tiene Lucho también es que tiene allí tres delanteros en los que yo me atrevería a jugar con ellos tres y ocho más, ¿no? Y ya está, o sea, no, ellos si cogen el balón y definen, pues seguro que ganó.
Yo creo que el Barça, que ayer salió de esa manera y tal y todo eso, y al final ganó y le salió bien a Luis Enrique, que inventa, que experimenta, pero no tiene necesidad de experimentar. Es decir, si hubiera puesto un 4-3-3, hubiera tenido las mismas posibilidades o más de ganar.
Sí, aquí Elías, el tema es...
Están los jugadores menos despistados.
Es cómo se crece 4, más, 3, ¿no? 3,
y ganas igual.
Sí, ¿cómo se crece más? ¿Si a partir de una idea estable o haciendo un invento cada semana?
¿Tú crees que le gana por hacer el sudoku ese? Yo creo que no le gana por eso.
Yo creo que se puede crecer de las dos maneras. Pero si crees que está haciendo cosas, inventos o engendros tácticos, como le llamo yo a lo que hizo ayer Luis Enrique, a mí me parece que por lo menos lo tienes que ensayar. Y no lo puedes ensayar en un partido... Champions donde te juegas la primera plaza, que es algo bastante importante, contra un rival como el PSG. Y para mí, la reincidencia es que lo ha hecho en todos los partidos importantes de la temporada, ha querido inventar de alguna manera. Y eso
me parece
un síntoma preocupante.
Claro, la pregunta es, ¿gana por jugar de esa manera? Pues yo creo que no.
No, pues es que el análisis...
4-3-3, tranquilo, tal, cada uno en su sitio, hubiera tenido las mismas posibilidades o más de ganar.
Ya, pero que el análisis no lo podemos hacer desde el resultado, perdona, Lago. Es que no se puede hacer desde el resultado el análisis.
Exacto.
O sea, porque ayer gana porque en un equipo están Messi, Luis Suárez y el otro están Cavani y Lucas, que tuvieron exactamente las mismas oportunidades y funciones.
Sí, sí. Muy
no,
bien.
Yo creo
sí,
que es eso, no, que estoy de acuerdo con Oli, que tendría que tener un estilo perfecto. El Barça lo ha tenido hasta ahora. La verdad es que se había vuelto previsible el equipo. Lo que pasa es que ahora, cada día, cada partido, estás descolocado. Yo siempre he creído que si es valiente, oye, que tire. El riesgo lo está corriendo él. Él es un entrenador de carácter. Pues los equipos a veces cogen la identidad de su entrenador.
Yo estoy con Laurent Blanc, que está más descolocado el Barça,
sí,
que el Paris Saint-Germain. Es decir, los jugadores del Barça están más descolocados ellos que el equipo rival, yo creo, ¿eh?
Ahí lo dejamos, amigos, de momento. Dagoberto Escorcia, Elías Israel, gracias por estar en el Sportscope. Hasta la próxima.
Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Saps? El teu cotxe sembla un trineu.
El color?
No.
Perquè el porto carregat de joguines dels nens?
No.
Perquè estic com el Pare Noel?
No converteixis el teu cotxe en el trineu del Pare Noel per tenir malament els pneumàtics i descobreix els preus més rodons de la xarxa Renault. I a més, si fas la teva revisió Renault amb oli Elf, t'emportes un lot nadalenc de regal. Xarxa Renault de Catalunya.
Aquest és un missatge pels nostres amics als taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners per anar a crèdit, et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truca a Barna Crèdit, el número és 93487-1324, 93487-1324, o visiteu la pàgina web barnacredit.com.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, Lobato, el Lluís entra als boxs de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble. ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
L'actualitat de l'Espanyol sacsejada per unes manifestacions que hem llegit avui al diari AS de José Manuel Lara.
Sí, Lara Bosch ha tornat a aparèixer en l'òrbita blanquiblava, el que va ser màxim accionista del club i que va acabar venent les seves accions a Dani Condal el 2009. No es talla en aquesta entrevista feta pel nostre company Francesc Vià al AS, com bé dius. Com quasi sempre, apocalíptic amb la situació patrimonial i econòmica del club, Lara avisa que el club està en risc de desaparició si no es troba algú que compri l'entitat, alliberi Dani dels avals i faci net. Seria, en tot cas, un boig.
Espanyol vuelve a estar como el año 98, con una deuda que supera toda posibilidad de pago desde su propia tesorería. Y eso significa vender activos. Pero esto es el ABC de la gestión de cualquier empresa. Ahora, alguien tendrá que volver a hacer el tonto como hice yo en el año 98, volver a que lo insultes por vender Cornellá para pagar la deuda, volver a sanear el club o desapareceremos. Si no encontramos al tonto.
Acusa Dani i companyia de cobrar plusvàlues per fitxatges, cosa que ell no va fer. Lara també diu que Collet és al càrrec només per defensar l'economia de Dani i de Condal i espera que Genètica Perica tingui més accions per donar-los un suport definitiu. En fi, la història d'amor, entre cometes, que va mantenir la família, tota la família Lara amb el Sánchez Llibre, ha acabat molt malament. Dani va enervar Lara de tal manera que aquest va acabar venent-li el control del club per sempre. Lara, un dels homes més poderosos d'Espanya, té una manera curiosa de definir la seva visió sobre el Dani.
Yo debo decir que Dani para mí ha sido una de las mayores decepciones humanas de mi vida. Es una buena persona, creo que lo es. Yo me entendía muy bien humanamente con él. Había empatía. Defendíamos el mismo modelo del club. Y de repente, pues bueno, todo cambió. Y decidí que el libro y el mundo se dividen en dos. Los amigos, que me encuentran incondicional cuando ellos quieren, y las macetas. Yo las macetas ni las piso, ni me meo en una maceta, ni la insulto. A mí, yo no le he hecho ninguna guerra a Dani, ni le he pegado una bofetada, ni le he insultado. A lo mejor le molesta más el maceta que lo insulte, no lo sé.
No sé què et sembla, Batllori, però és fora el que diu Lara. Con San Adrià edificable no tendríamos deuda, diu. Nadie se ha preocupado por eso. Aquí pot estar la clau de la supervivència de l'Espanyol.
Sí, sobretot a mi el que més em crida l'atenció, més m'alarma, és aquesta... El que diu del risc de desaparició de l'entitat. Sí. Això és el més alarmant de tot.
Sí, senyor. L'Espanyol no fa cap valoració.
No hi ha cap reacció al club.
El club no fa cap valoració oficial sobre aquestes declaracions. Dani Sánchez Llibre, hem parlat amb ell també per telèfon, ha tornat avui de Madrid i de moment no contestarà. Si ho fa, esperem que ho faci aquí a Copé.
A nivell esportiu, alguna cosa?
Sí, entrenament a porta tancada. Segons m'expliquen, Sergio no ha aprovat avui un 11 tan definit com ho va fer fa 7 dies, així que haurem de seguir treballant per saber més coses. Cap novetat mèdica a destacar. Demà més feina a Sant Adrià a partir de 2:15 del matí.
I ajuda'm el sorteig, de l'entrada doble, les dues entrades per anar a l'Espanyol Granada de diumenge al matí. Número de l'1 al 4, sisplau.
El 2, va.
El 2, això correspon a dimarts, que preguntàvem quina parella de centrals apostaríeu pel partit de diumenge, i ara un altre número de l'1 al 10.
Davanter, va, 7.
El número 7, doncs se'n va a veure l'Espanyol al Daniel Acevedo Bartomeus, que ell apostava per Coloto i Eric. Felicitats, Daniel, ens posem en contacte amb tu. Gràcies, Quique.
Adeu.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què voldran prendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla B5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, debats, opinió, informació.
Elena Condis, què passa?
L'última hora a la porta de l'arena.
Acabo de parlar amb el doctor Sacari Orava, ara mateix acaben de sortir del quiròfan, diu que l'operació ha anat bé, que Vermalen es troba bé i que...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim partides aquest vespre al Palau Barça-Fenerbahçe.
Sí, partit gran, important pel Barça, per allò d'assegurar la primera plaça i començar a pensar en marge en els rivals del top 16, amb noms i després amb individualitats, amb equips. A més, és un duel d'alçada a Europa, el Barça contra el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, que recordem, té 8 Eurolligues, Barça 8 victòries, 0 derrotes, Fenerbahçe 6 victòries, 2 derrotes, els dos ja classificats pel top 16. Així és, i així arriba el conjunt turc, Xavi Pasqual.
Tenen un equip completíssim, jugadors superatlètics a nivell exterior i amb molts punts a les mans, evidentment amb un jugador referent en el millor moment de la seva carrera, probablement, que és el Gudelok. Fan d'una línia exterior molt bona, perquè tots tenen punts a les mans, tots tiren la pilota a terra, tots poden generar, tots poden ocupar les tres posicions en el joc, 1, 2, 3, que això els donen una versatilitat molt gran en el seu joc, perquè formen, sens dubte, una de les millors plantilles de la competició, sense cap mena de dubte.
Barça-Fenerbahçe, duel habitual a Europa. Atenció que el conjunt turc ha guanyat 8 dels últims 9 partits entre totes les competicions, és a dir, arriba teòricament en un bon moment. El Barça ja va guanyar a la pista turca, ajustat 78-80 al partit, en horari habitual d'Europa. Lliga, 8:45.
Música. informació que tenim a casa nostra, a la ciutat de Barcelona, els propers dies un esdeveniment d'altíssim nivell, de primeríssim nivell, patinatge artístic al Grand Prix, els millors patinadors del món estan a Barcelona els propers dies. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Este acontecimiento reunía a los mejores patinadores sobre hielo del mundo.
Patinado.
Lógicamente era la palabra adecuada para cometer ese patinaje. Con lo cual se pone punto y final al 2014. Participan 72 patinadores entre juniors y seniors que han llegado a esta final después de clasificarse entre las 6 mejores de la categoría. Lo explica en declaraciones a Sportscope el director del Grand Prix, Xavi Cherta.
El Grand Prix seria una mica com en el món del tenis el Masters de l'ATP. És a dir, hi ha un circuit internacional de 6 campionats arreu del món i els millors patinadors d'aquest circuit de 6 campionats arriben a la final, que és la que celebra Barcelona. És una mica el segon, tercer gran esdeveniment del món del patinatge artístic, darrere dels Jocs Olímpics i del Campionat del Món. És totalment oficial, organitzat per la Federació Internacional, i els millors patinadors del món volen patinar aquest campionat.
El principal reclamo es Javier Fernández, bicampeón de Europa, tercero del mundo y cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres. El madrileño tiene por delante una dura competencia.
El Javier Fernández és el gran reclam que hem tingut la sort de poder comptar amb ell. Tenim molta sort que el Javier estigui al nivell en què està en aquests moments. I, bueno, haurà de lluitar contra els grans rivals que són els patinadors japonesos. Algun rus, i amb noies pues, també les russes, les quatre russes que s'han classificat. Els canadencs, en fi, com et diuen, són molt bons tots ells.
El Grand Prix se celebra en el Centro de Convenciones de Barcelona, situado en el Fórum, a las 19:45, ceremonia inaugural y programa corto masculino y femenino. Viernes y sábado sigue la competición, el domingo gala de exhibición.
Gil, superstar!
Bueno, bon golarro ahir del Neymar, eh?
Golàs, sí, senyor.
Xut amb la cama dreta, ajustat, rosquita, bon gol, impossible, sí. pel porter. Un gol que haurà sorprès molt al Japó i que encara li estaran buscant explicacions al País del Sol Naciente. Per què? Doncs perquè, segons un estudi realitzat per neuròlegs japonesos, l'activitat del cervell de Neymar, que controla els seus moviments, no arriba al 10%. És a dir, quan Neymar juga al futbol, només posa un 10% de la capacitat del seu cervell en marxa. Segons aquest estudi, quan Neymar està en un partit, no pensa el que fa al camp, sinó que es dedica a actuar mecànicament, tal i com ell ha après en tots els partits anteriors a la seva carrera. És a dir, no pren decisions, sinó
qualitats
que
innates.
Repeteix moviment, i que sí que és la qualitat individual la que li salva. Comparen l'activitat del cervell de Neymar amb l'activitat d'un futbolista amateur. Aquest grup de neuròlegs japonesos, Sportscope, no ha pogut confirmar si volen o no estudiar l'activitat del cervell de Douglas en un partit de futbol. Última hora.
Última hora.
Recordem, Mossos d'Esquadra vinculen la primera agressió, la més greu, al futbol com a rerefons, mentre que entenen que la segona és fruit d'un intent de robatori. Ha parlat Ancelotti, el Madrid juga demà a Almeria, fins després de Nadal el Madrid no decidirà si mou o no mou pes al mercat d'hivern, i tenim selecció espanyola per l'europeu de cross aquest cap de setmana a Samokov, Bulgària. Hi ha una catalana a l'equip sènior femení, la sabadellenca Lídia Rodríguez.
Gràcies, Gil, que vagi bé. Gràcies, Oli.
A tu.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra cap a 6:45 de la tarda, el programa La Tarda. A 9:15, Deportes Cope, i a 12:00, el partido de 12:00. De moment és tot. Gràcies per l'atenció dispensada. Seguiu a la Cope, a Sports Cope. Estem pendents de tot.